obstaculitzar procediments judicials que poguessin afectar la formació o l'entorn del president Pedro Sánchez.
I amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Més notícies a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Heu de saber que els restaurants de Palma de cuina mallorquina són manco del 5%.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol, tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell al control tècnic i ho tenim tot preparat per investir aquesta segona hora de programa en la qual repassarem què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I doncs, si és l'hora de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol, la ho farem com cada dia amb en Xisco Nadal.
Aquí torna a ser.
Amb en Celestí Oliver.
Som aquí.
Amb en Miquel Jun.
Bon dia.
I amb en Nadal Suau. Com anam?
Molt bé, com esteu?
Ben tornat.
Gràcies.
Un dilluns més. Has fet peses aquest cap de setmana?
Moltes.
Sí? Se nota.
Ses reals també, a més a més, eh? De ses que fan bro, també n'he
fet.
Alguna.
S'ha de combinar el, com és allò, el cos i la ment.
Ja, no sé què dir-te. Supos que sí. Espero que la gent ho faci millor que jo, perquè...
Home, ja vens ben entrenat, que se te nota. Tot no parlarem avui del llibre que mos dus, que és molt interessant, però és veritat que en aquest programa sempre deim que de cada vegada és més complicat menjar cuina mallorquina a Palma i a Mallorca, però a Palma especialment, no? Ara menjar un tombet, a on aniríem a menjar un tombet ara mateix? Ara vull menjar
un tombet.
No, difícil.
Complicat, eh? I de ja tenim dades. Restaurants de cuina mallorquina a Palma són de manco del 5%. Ja estic fort de xiringuito. Només te donen hamburgueses i perrito. Només te donen papes i pinxitos. Quasi, quasi, quasi te fan oblidar. I a tu lo que vols és un pamboli, un pamboli amb olives de soia. Que tu lo que vols és un pamboli formatge amb ones. Un pamboli nacional, un pamboli nacional, un pamboli nacional. Un pamboli nacional.
Ventura
s'inclou amb el pamboli, la cosa
canvia. De pamboli en trobam.
Està inclòs el pamboli, Miquel.
Bé, de pamboli és en trobam... De pamboli arreu, eh? No sé si és nacional, però...
No tant.
Pot menjar més, fer menjar unes sopes. Jo diria.
Sí, és més que unes sopes, segur, sí. Per exemple.
Per exemple, a un tombet.
A
un trampó, que ningú en fa.
És això, veure, trampó
és difícil.
És una cosa de
fer.
Casa, més. Sí. Això.
I poca gent en fa, a pocs restaurants. Mm-hmm. I sobretot per... Seria més... O per acompanyar.
Sí,
fins i tot.
Com una amanida, no?
Sí, exacte.
No sé.
Bé, el diari Última Hora ha publicat un reportatge que vos volem comentar sobre els restaurants de cuina mallorquina a Palma amb les dades que porta Tomeu Mas, que és el gerent de CAEP Restauració. Expliquen que els restaurants de cuina mallorquina es troben en perill d'extinció a Palma i que ja representen manco del 5% de tota l'oferta de restaurants a ciutat.
És a dir, que Fran Mervi enumerant els restaurants que hi ha cuina mallorquina... Que no diguem-los.
Exacte. Basta fer una volta per Palma, diuen, per comprovar que aquestes xifres són correctes. A zones com Santa Catalina, per exemple, o Platja de Palma, és més fàcil trobar un restaurant de qualsevol país del món, de cuines del món, que no un de cuina mallorquina. Uh-huh. Sobre els pocs restaurants mallorquins que queden a Mallorca, a Mallorca, no, a Palma, concretament.
Sí, ara parlem de Palma.
A Palma, Tomeu Mas, el gerent de restauració de la CAEP, ha dit que s'han de dividir en tres grups, perquè, per una part, els restaurants típics, com, per exemple, el celler Pagès o el celler Sa Prensa, locals coneguts perquè la seva carta està basada en plats mallorquins molt populars com les sopes, l'arròs brut o la porcella. En segon grup...
Els cellers que queden.
Cellers.
Sí,
que
sí.
Palma.
Sí.
Exacte.
Sí.
Bàsicament queden aquests.
Que els podríem dir...
No sé si en queda cap.
Cellers amb estàtica de celler.
Sí.
Sí, a mi se'm
va dir.
Dos en el cap.
Quin? Et Sa Prensa?
I els Pagès.
I els Pagès. Sí.
Segur que n'hi ha algun... Dit jo que n'hi haurà algun més.
I busco Pau, sí.
Pots, però...
Sí, no se m'ocorre cap més, és vero.
Sí, que hi ha aquest... Bé, sí.
Que també és un celler.
Aquí n'hi ha un...
Aquí prop?
Ai, bé, si m'ha fotut, ja no vull aturar...
Sa Bodega Vinçalem.
Exactament.
Exacte, sí, és aquí
de
vora.
Exacte, just aquí de vora.
Exacte.
Junt de vora la ràdio. Bé, el segon grup serien els restaurants, com dèiem, especialitzats en pambolis, que varen estar de moda durant uns anys, recordem, en aquells anys 90.
Sí, qui era que l'altre dia que morda que Santa Catalina hi havia... la zona de pambolis que hi havia de vez...
Era epicentre.
15 establiments que feien pambolis.
Clar. Hi havia la Llimona, hi havia Mano.
I xerraven de pambolieries, de fet.
Sí,
sí, n'hi havia arreu.
Després varen entrar de moda les llongateries, però ara tampoc ja no en queden tantes. Per berenar de matí sí que n'hi ha.
Sí, però bé, ara de cada vegada en queden pots que no utilitzen aquest plat mallorquín només per emplenar la seva carta. I el tercer grup està integrat pels restaurants d'alta cuina, com per exemple cuiners, diríem, com en Santi Taura, en Miquel Calent o en Andreu Genestre, que ofereixen una experiència gastronòmica però amb guts de la terra.
Sí, és altra tipologia ja de cuina com a més sofisticada, més exquisita, no? Més elaborada. També Anna Maca de Castro,
també.
Que també té un restaurant a Palma, que també fa plats de cuina mallorquina. I algun altre que també trobaríem.
Sí, que fan plats mallorquins. Bé, en aquests darrers anys asseguren a Palma han tancat més restaurants de cuina mallorquina que els que han obert, i des de CAEP Restauració diuen que aquests tipus de locals no solen funcionar a la capital de les illes, sobretot perquè no estan de moda. La cuina asiàtica. Les hamburgueseries...
Aquesta sí que està de moda.
Sí, sí. Les hamburgueseries que mai perden. Mai perden força. Els bars de tapes o les pizzeries han guanyat terreny, i l'alternativa per trobar restaurants de cuina mallorquina són els pobles com Sineu, Petra, Santa Maria o Sa Pobla. L'article en qüestió acaba amb entrevistes a propietaris d'alguns restaurants de cuina mallorquina de Palma que expliquen la clau del seu èxit. I tots coincideixen en que es cuinar sense comprar res, que ja... tot consisteix que es cuinar sense comprar res que ja vengui elaborat, ser fidels a les receptes tradicionals i utilitzar productes de quilòmetre zero sempre que sigui possible.
Aquesta sa fórmula, no? Bé, clar, és que si no, com fas un frit? Bé, no ho sé, m'imagino. Que necessites cuinar-lo, perquè no te vendrà fet un frit.
No.
Bé, hi ha supermercats que te'l donen fet, ja.
Sí.
Home, sí.
La cosa seria que si hi ha un restaurant que venen això, no sé si ho tiraria pescat jo.
Agafen els frites, no?
Però és una realitat, de fet, aquí ho hem dit moltes vegades, que costa Palma de cada vegada trobar cuina tradicional, cuina mallorquina, i ara ja tenim les dades que CAEP ens les ha proporcionat.
És que, en general, cada pic costa més trobar res que reconeguis com arrelat, i relata la teva pròpia memòria del que va ser no fa tant aquesta illa, no? Vull dir, és una velocitat de canvi. Els canvis són normals i són inevitables, i una ciutat se caracteritza per canviar, és evident, però és una qüestió de velocitat, no? I de naturalitat d'aquests canvis. Han estat tan radicals en tan poc temps.
Però jo me deman, no hi anam perquè no n'hi ha, o no n'hi ha perquè no hi anam?
Probablement.
No sé, jo moltes vegades que vaig dinar o sopar fora, vaig a restaurants que fan menjar mallorquí.
Ho dic perquè de vegades aquests no comerços emblemàtics però... que mos agraden tant, demanes quantes vegades has anat en el darrer any, i a lo millor te surten una zero unitat de vegades per anar a qualque indret que nosaltres considerem que forma part del paisatge de ciutat, però no viuen de l'aire. Jo crec que aquest és el problema, que quan surts fora de casa, ja sigui perquè jo penso que les sopes mallorquines només m'agraden ses de mo mare, es frit són des de mo mare, o sobretot l'arròs brut, només m'agrades de mo mare.
Sí, així no sobreviuran.
Són plats, no, però sí. Són plats que fora a casa mai deman. O si vaig a un restaurant de cuina mallorquina, mai me pega per demanar sopes o arròs brut, perquè no m'entusiasma en aquest sentit. Clar, i potser que si li passa més gent com a mi, normal que el restaurant de cuina mallorquina tinguin un
problema. Sí, però
un
clar, si mos basam sempre en la cuina de casa, hi haurà
però
un moment...
Però jo crec que sí que hi ha molta gent que va fora a menjar cuina mallorquina. Sí.
Jo ho sé, que...
Jo també ho sé, sempre.
En dit noms, però, per exemple, les coades que hi ha en Escruze.
Sí, eh?
Sí, no, Escruze és un clar exemple d'èxit.
Sí, però és que també m'hauríem de demanar que és cuina mallorquina. Jo crec que, més que mallorquina, cuina tradicional en general. Que no hi ha restaurants de cuina tradicional.
Ja. Sí, mallorquina sí. No, sí.
Sí, cuina però, de casa. Exemple, a Mercadal sí. Hi ha un restaurant de cuina menorquina
Molí,
que sempre està ple.
És com Escruze de Menorca.
Sí. I sempre està ple, sempre, sempre. Mm. I sempre trobes menjar unes aubergines farcides d'aquestes plenes, que els diuen a Menorca, aubergines plenes, i sempre i tenen obert fins molt tard al vespre, te pot menjar
sempre
unes
aubergines
plenes.
Sempre tenen obert, sempre tenen gent, i és boníssim. I està bé de preu, sí. També, aquest restaurant. Sí, sí.
I són exemples de que sí que pot funcionar, però, clar, la globalització, i això passa a totes les ciutats de gairebé tot el món, les ciutats grosses, sobretot turístiques, que van cap en aquesta tendència.
Sí, crec que podrien trobar exemples concrets de restaurants que fan cuina mallorquina de barri, eh? O qualque...
Sí,
no,
sí,
no és que no n'hi
hagi,
eh?
No, n'hi ha, n'hi ha. Si jo ara ho pensava,
si,
per exemple...
Si te poses a pensar...
Jo tens la meva pambolaria de
no tota la carta és sí. Mallorquina, però...
Sí.
La majoria
sí.
I ja o que fan plats mallorquins.
Jo per allà on vaig puc anar a menjar un pa amb oli que sé que m'ho faran amb formatge mones i sé que és un pa moreno i que,
i
és
que
de
no,
forn.
No arribes a alta cuina.
No, sí. És un bar normal i corrent. I després tenc un altre bar allà on sé que trobaré unes pilotes d'aquí, amb un frit d'aquí, amb un callos, amb una ensaladilla. Vull dir que això sí que... Però clar, ho has de cercar.
Sí, jo estic pensant que prop de casa meva tenc dubtes, eh? Puc trobar, però vaja, coses que siguin molt tradicionals i molt tradicionals d'aquí, tenc dubtes, eh? Mm-hmm. Que,
clar,
que,
i ben fet, després.
I ben
perquè,
fet.
Clar, perquè si no
fet,
està ben fet o no t'agrada, no hi aniràs.
No ho sé, eh?
No per menjar cuina mallorquina.
Clar, exacte, i et diré una cosa, potser fa 10 anys sí. Estic pensant en casos concrets, saps? Mm-hmm. És a dir, bueno, no ho sé.
Sí, és una tendència i ara ja sabem que es manco del 5% dels restaurants que hi ha a tot Palma serveixen cuina mallorquina. Aquestes són les dades. Però això, bé, no
això
deixem...
Això a Itàlia no passa.
No.
És veritat que
no.
A Gràcia tampoc. Bé, jo fa molts anys que vaig anar a Gràcia, però vaig quedar meravellat.
Com jo, ha passat la mateixa.
Sí, ara no sabia si que tenies una caseta no. I no m'ho havia dit fins ara, perquè ho has dit amb una seguretat.
També fa molt que no he anat a Itàlia, però aquí ja ho vivíem i, per exemple, a Portugal no passava. A Portugal podia ir menjar de tot. Però cuina bastant casolana.
De tota manera,
a Gràcia
dicis,
també.
Ja me passaràs restaurant de Portugal.
Fa molt d'any també que no he tornat. Però ara veure que... A quin lloc, des de mai, has pogut menjar un trampó? En canvi, a Gràcia tens exemples, o a Portugal, de coses molt senzilles que t'ofereixen a restaurants.
A França,
manco
també.
Abans.
Però aquí tot el que estàu dient ara, a mi em fa... És a dir, hi ha una cosa una mica trista en que tinguem turisme i tinguem residents que venen d'altres indrets, i això, en comptes de fer... que cerquin com a bojos allò que és d'aquí...
Fijant xips.
Que els hi donem o el mateix, o que no ho cerquen.
Jo
perquè...
crec que sí que ho cerquen, perquè tu quan vas de viatge a França...
A mi és natural,
no? No vas
no?
a cercar
que...
cuina francesa. No vas menjar un plat de cuina francesa? Jo crec que sí.
Jo, ja on vaig, intento menjar el menjar típic. No.
Sí. Jo crec que sí que ho cerquen. El que passa que hi ha unes tendències...
Tu sempre vas a menjar pizza...
No, a Itàlia. Ara no que t'entens aquesta acusació directa.
Ara perquè me miraves amb una cara...
No, però no tots els països m'enamoren per la seva gastronomia.
No, però ja que hi ets... Sí. Potser no la tornaràs a tastar mai.
I vas un dia, però a mi va de tastar segon que... Me'n recordo quan vaig anar a Irlanda, que vàrem anar en el penya-segat d'aquell de Moher, mos va aturar a un restaurant a menjar una espècie de brou infecte que feia anxot, i jo no vaig dinar, perquè és que allò feia un olor a quebrum, que jo dic, és que jo no vull sortir malalt d'aquí de dins.
Era un estofat.
Era un guiat, típiquíssim.
Sí. Jo m'agradava.
Vaig tastar aquell brou
i
jo
l'he tastat i jo
no m'ho menys ni mort. encara bo, que com a bon mallorquí, dins sa motxilla va quedava mi paquet de quelites, perdoneu, de quelletes d'oli, i vaig aprofitar per, quan era l'autobús, pegar dues queixalades, però hi ha vegades que és gastronomia típica. A la gent del lloc li pot agradar, però tu hi arribes totalment forà, i jo, que malauradament som una mica triat, no me n'he amagat mai, doncs no m'apita. Ara, països com França, Itàlia, Portugal, puc anar on sigui.
A França, els cregols, mira que hi ha molta gent que no menja cregols, i la gent va a París i demana cregols, o se'n va... I mengen caragols, i aquí no en demanen els turistes de caragols, perquè tampoc no han dit que aquí cuinam caragols. Pentura,
en aquest dilema sobre què passa amb
caragols i són les cartes, perquè sí, de caragols n'hi ha.
Però jo crec que no han venut bé la cosa.
Nosaltres en fem més restaurant d'altres països i que la gent d'altres països vengui aquí menjar del que pot menjar a casa seva que abans que dona suport a la nostra cuina.
És complicat, però...
Sí.
No deu estar fàcil, perquè jo crec que sí que hi ha hagut intenció de fer-ho, però... Haurem de treballar-hi més, sentit. Haurem de fer pòsters amb
caragols
i frits.
No, i sobretot qui fa feina ara, des de fa anys, són els cuiners d'alta cuina. Aquest sí.
Aquest sí, que eren aquesta tipologia que comentàvem. Sí. Bé, no deixem la cuina, perquè comença l'estiu, i si hi ha un indicatiu de que comença l'estiu, és que avui obri David Muñoz al seu restaurant a Eivissa.
Així és, a partir d'avui es podrà gaudir de la cuina del xef madrileny David Muñoz a Eivissa, el reconegut durant 3 anys consecutius com a millor xef del món i que té 4 estrelles Michelin, obri avui Estrecho, el concepte més urbà, creatiu i transgressor d'aquest cuiner. Amb aquesta proposta promen revolucionar l'escena culinària de l'illa amb experiències sensorials, gustos intensos, energia i una estètica
Pantura,
trencadora.
Això és el màrqueting que necessitam perquè la gent mengi arròs de matances.
Ell no en farà.
Una experiència radical, no? Menjar caragols. Això s'hauria d'explicar així.
Aquest restaurant estarà ubicat a l'Eivissa Gallery, al centre comercial de la platja d'en Bossa. Segons explica Estrecho, mantindrà intacta l'essència del concepte creat per Muñoz. És a dir, cuina oberta i ambient desenfadat amb una proposta basada en gustos explosius i molta creativitat. L'espai tindrà 3 ambients diferents. El food bar, que és la sala del menjador en la qual també hi trobam la cuina visible, una terrassa exterior, que és l'únic espai reservable del restaurant, i Aish, un bar de còctels experimentals. I ja sabem que la carta tindrà algun dels plats més coneguts de l'univers del cuiner madrileny. Hi trobarem el nigiri, croqueta pedroche, el dumpling pequines, el taco de pop o el brioche pedroche.
Aquest m'ha agradat. Brioche pedroche.
Brioche pedroche.
M'encanta. Nom
llegit a l'estrangera. Sí, perquè sí. Un brioche no rima amb pedroche.
No, però brioche pedroche m'agrada.
Brioche pedroche. Però també volem comentar, d'aquí som, una notícia relacionada en Dua Lipa. I és que l'artista s'ha quedat amb l'actor i model, també anglès, Callum Turner. Ho han fet aquest cap de setmana a Londres. I ens ha cridat l'atenció que aquesta vegada no hagin triat a Eivissa com a destinació per celebrar aquesta festa de noces. Ja haguéssim pogut aprofitar per anar en el bar d'en Muñoz. Segons diversos mitjans de la premsa rosa, faran la festa a una altra illa, a Palerm, que és la capital de Sicília. Diuen que hi haurà prop de 300 convidats, 3 dies de festa amb possible presència de famosos com Sir Elton John, Charlie XCX o Donatella Versace, i que s'hauran de signar acords de confidencialitat. Vorem.
Dua Lipa. Molt de comentar que li agrada molt les Balears, foto per aquí, foto per allà, però llavors de casar-se se'n va a Palerm, se'n va a Sicília.
A veure, ens estiu segurament vendrà.
És que White Lotus ha fet molt de mal.
Deu ser això, creus? No ho sé.
Penseu que necessitàvem un White Lotus... per rellençar...
Tampoc...
No necessitem rellençar-lo.
No, és que tampoc no necessitem que no se casi aquí. Però ella que du com a balears, com a insígnia...
Sí, és veritat que...
Va d'un vestit de la bandera de Balears.
Sí,
No,
sí.
I totes les festes d'aniversari que fa Eivissa, és com una... I a Mallorca l'any passat, que se va fer fotos per tota la serra.
Però quan la vaig veure a Cas Patromar, que vaig quedar mort, vaig dir... Ja hi he estat, ja hi he estat.
T'imagina't seria el dia que Anna Duan Lipa. L'estómac se tanca directament.
Ai, m'hauria fet molta il·lusió.
I mira, Cas Patromar també se menja bé.
No, i tu podries xerrar de llibres amb Duan Lipa.
Sí, efectivament.
Tu duts sempre un Hilda Skin dins la bossa per si te trobes una Dua Lipa.
No.
És que seria meravellós.
Seria fantàstic.
Sorry, Dua. I'm a writer, I've won a prize. I deixar-li el llibre allà damunt, no?
Seria fabulós, però clar, per això necessitaríem una traducció en anglès.
Hilda Skin, Escurar no la piel, sí, es premia anagrama d'assaig de Nadal Suau, però estaria bé que sempre no haguessis dos dins la Sanaya. Per si te trobes,
trobes algú conegut i... Ja, sí, sí... No seria, crec, el primer escriptor que ho faria. No, és que no ho cregui. N'estic convençut.
De fet, jo crec que molts d'autors van al seu llibre, sí, però si se troben a no sé qui, no, jo, li han de regalar.
Quan aquí se feien les converses de Formentor, suposo que seguirà passant, però és que jo no, ja no hi vaig. Però em feia gràcia perquè tu veies que hi havia autors que... Clar, com eren tres dies que se reunia un munt de gent de l'indústria, diríem, altres autors, editors, arribaven amb una segona vedeta plena de llibres per anar repartint-los. Això és així.
Clar, és que a vegades el contacte directe és més...
I tant.
No, el networking.
Clar.
Però no n'hem parlat de les converses de Formentor que se tornaran a fer a Mallorca.
Sí, està bé. Està... És que, clar, va ser una llàstima...
Que se n'anassin.
Bueno, jo tinc una relació de, una mica complexa amb les converses de Formentor, una mica de m'odi, perquè les vaig cobrir, vaig participar a algun pic, però sobretot les vaig cobrir sempre, i eren molt divertides... Però també tenia tot una atmosfera d'elitisme que no te pensis que me tornés loco. Però vaja, en fi, ara no vull...
Bé, això ja ho sabia, ja se sabia, tampoc no és cosa
nova. És que no vos va bé res.
Això ja ho sabíem.
Si ets de fan aquí, perquè ets de fan aquí. Si no, perquè no. És que mai estan contents.
No, no.
Vos durien un restaurant de David Muñoz, també a Mallorca, i no el voldríem perquè gentrifica.
Ai, no ho sé.
Com? On varen partir les converses de Formentor?
Ja fa... No, són itineràries.
Ah, són itineràries.
Sí, però al nord d'Àfrica varen anar...
Sí, però hi ha Sevilla i no sé on...
A Sevilla també.
Dintre i fora d'Espanya, jo no sé si fins i tot fora d'Europa, no ho sé cert, però sí. De tota manera, el restaurant de David Muñoz, per resituar... Sí. I qualcú hi ha anat?
No.
Obria avui.
No,
tenen per mi que val de 400 euros el cobert.
És que jo estic segur que és boníssim, però he vist qualque fotografia del local, i el local és una cosa com sense cap àngel, no ho sé, no vull ser
hater. No, i va
tenir
una desgràcia, perquè recorden que se li va cremar el restaurant a Madrid. Ho va passar malament.
A mi és que aquest tipus de restaurant me fan un pot de peresa, perquè a mi moltes coses no m'agraden, i clar, si demanes el menú, tu has de menjar tot. I jo me vaig saber dient, perdona, me pots llevar salmó, que no m'apita, que no hi hagi res cru, t'importaria llevar-me, i...
No me facis sopes, que normalment m'agraden ser de mon mare.
Exactament, jo li diria, series capaç de fer els sopes de mon mare, David, i a mi què tal?
I se nigiri croqueta pedroche, és que clar, només en són noms.
Sí.
Platja d'en Bossa, molt turístic, tot plegat.
Bé, però clar...
També d'un poder adquisitiu determinat,
clar.
Ha de tenir dos becs.
Però també tu dius, sortiré d'una discoteca mort de fam i m'aniré a menjar, perquè també hi ha com aquest concepte de menjar de carrer, no? Urban food.
No crec que tinguin obert segons quines hores del
vespre. Si és de matí,
no ho sé.
No crec que sigui d'aquestes
tipus. No en tenc ni idea, però...
No en tenc ni
idea. Hi ha gent que surt a les 12 del migdia a la discoteca.
No, sí, això depèn de cada un.
Però jo no... No hi aniré.
Però no és un food truck.
No és un food truck.
Que han obert un parell de food trucks.
Un restaurant.
I que la gent fa cola per comprar-se un hot dog de 10 euros.
Bé,
Cotxe Pedroche, seria, no?
Sí.
Cotxe Pedroche, molt bé.
No, realment, que m'ha dit més... M'ha semblat més normal fer coa per una hamburguesa o per una salchitxa que no fer coa en aquest restaurant, que suposo que dos avadaran taula reservada si és que aspires a seure i menjar. O fer una mica de coa eterna a la porta. Però si tens la butxaca plena, no t'agrada molt fer coa.
Jo no m'hi moran, fent cua aquí.
Altre.
No, no, perquè no tenc 400 euros o 500 euros o 600 euros.
Bé, jo no sé que val, però val això.
Per dinar un dia.
Està amb aquestes xifres.
Jo recordo un dia en Arzac, que li feien la... Un periodista li feia la pregunta dels diners i de que els seus clients només pot ser gent amb molt de poder adquisitiu, i en Arzac contestava que deia, no te pensis, hi ha gent que és de classe mitja i tal, i que estalvien perquè tenen una cultura gastronòmica potent i volen venir un pic l'any i gastar-se aquell tot més. I per tant, com a poder, supos que si un s'entesta es podria, no? Però jo, la veritat és que no tenc prou... O sigui, jo mai ridiculitzaré que existeixin aquestes coses, perquè és vera que a tota disciplina doncs hi ha d'haver algú que faci campanya i les coses un poc més enfora, bueno, i supos que tenen el seu, fan el seu paper, no? Aquests cuiners més sofisticats. Però a mi no m'interessa tant com per això, la veritat.
Com perquè està tan...
No, la veritat, no és el meu món.
Per poder anar a menjar un dia. O un d'aquests llocs. Bé, acabarem amb música, perquè aquest cap de setmana prop de 15.000 persones s'han anat a escoltar en Dani Martín a Sant Fusteret.
Més de 14.000 persones assistiren aquest dissabte a Sant Fusteret per gaudir del concert de Dani Martín. Amb aquesta gira, el cantant celebrava els seus 25 anys de muntar els escenaris, i com no podia ser d'altra manera, va fer moltes picades duet al passat. Per això el concert es va dividir en dos blocs: un primer que repassava els seus èxits al capdavant del Canto del Loco, i l'altre dedicat a les seves cançons en solitari. I la gent, segons han pogut llegir a diverses cròniques, va contestar molt bé en aquest primer bloc dedicat al Canto del Loco.
Tothom se
sap les cançons, tothom cantava, i fins i tot la mallorquina Angie Fernández va pujar a cantar una de les cançons més clàssiques, que és Una foto en blanco y negro.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor.
I amb algú que els nostres oients que assistiren en aquest concert ens contin un poc com varen viure l'experiència de veure en Dani Martín en directe, i en Sebastià Crespí m'ho ha explicat això.
Era que va dir que hi havia unes 14.000 persones, però així tot varen estar bastant amples, però bon estar. I va coincidir que quan va baixar a cantar dins el públic, me'l va tocar darrere nosaltres, ben darrere nosaltres. Quasi... Com aquell que diu, si es tirava la mà al por i tocar. Un poc atgirat, perquè hi havia de seguretat d'això per mig, però potser el teníem a 2-3 metres de distància, entre el cordó de seguretat, músic i això. I la ciutat que va ser una experiència molt guapa. Jo ja l'havia sentit una vegada, l'altra vegada que va venir aquí a Mallorca, i aquesta gira que fa homenatge, sobretot al Canto del Loco, a part que també toca cançons seves, ha estat un concert molt guapo.
Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente intoxicado.
Crec que no teníem, podien tenir un millor cronista que Sebastià.
Sebastià sempre molt va bé.
Diu, hi havia molta gent, 14.000, però estàvem
amples. No era com el concert d'en Bad Bunny, que hi havia vídeos que fan...
No estàvem estrets.
I veiem aquesta calor que ha fet aquest cap de setmana.
Aquesta primera part d'homenatge al Canto del Loco.
Ell
fa un homenatge al Canto del Loco.
És així. I a més el va tenir molt de prop en Sebastià el moment que va baixar.
Li he demanat que mos envies un àudio perquè vaig veure per Instagram que havia penjat un vídeo, i és veritat que el tenia just de vora en Dani Martín cantant, perquè va haver un moment que va baixant el públic a cantar. El tenia just de vora.
I doncs ja tenim el nostre cronista oficial, gràcies a Sebastià Crespí. Fem un tentol.
El teu moment de tèntol.
Hola, jo soc la Mireia i vos volia dir que el meu moment tèntol és quan agafes el meu llibre i surten al pati i llegeixo una mica, sobretot sobre baixa.
IB3 Ràdio és diversitat.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Aquí ja hem arribat.
Com anem? Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre ses is.
Defluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Tipus de bicicletes. La bicicleta, avui en dia, és molt més que un vehicle de lleure. És un mitjà de transport sostenible, una eina d'esport i una manera de connectar amb la natura. Actualment hi ha diversos tipus de bicicletes, dissenyades segons l'ús i el terreny. Avui parlarem de les més comunes. La bicicleta de carretera. És lleugera i ràpida, ideal per circular sobre asfalt. En canvi, la bicicleta tot terreny o bicicleta de muntanya és més resistent i sol dur rodes gravades i suspensions, pensades per a camins irregulars. També hi ha la bicicleta urbana, que prioritza la comoditat en els desplaçaments diaris, i la bicicleta de grava o d'aventura, pensada per combinar l'ús sobre asfalt amb pistes i camins. I si ens cansam quan hem de recórrer distàncies llargues o pujar costes empinades, podem optar per la bicicleta elèctrica, que incorpora un motor elèctric per reduir l'esforç del ciclista, tot i que continua funcionant amb pedals. Per acabar, la bicicleta plegable. És especialment pràctica, perquè es pot guardar fàcilment dins el cotxe o transportar en altres mitjans, i ens permet començar a pedalar on vulguem i deixar el vehicle aparcat. I ja ho diuen, la vida és com una bicicleta. Cal avançar per no perdre l'equilibri. Una frase inspirada en una citació d'Albert Einstein. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Nadal Suau. Ja som aquí.
Ja tornem a seguir, efectivament.
I hem de parlar d'aquest llibre avui que tens avui damunt la taula.
Sí.
Del qual no desconeixia la seva existència, t'he de dir.
Doncs se n'està... A certs cercles se n'està parlant, perquè és un molt bon resum, és una panoràmica d'algunes coses que poden trobar en el món d'internet dels darrers, diguem, 15 anys, per exemple. Fins i tot més enrere, però 15 anys sobretot. Bé, anem a veure. El llibre es titula Estètiques liminales. L'autora és una italiana, Valentina Tani, una investigadora italiana. Jo us explico per on van els tirs. Anem a veure. He fet servir la paraula clau, que és internet, no? L'internet ja fa molt de temps. Avui ho pensava, que és des del 90... que va aparèixer a la vida de la majoria de nosaltres. El 96, el 90...
El 2000.
90... No, 98 jo crec que pot ser ja sí, eh?
Jo el 98 sí, final, hi havia una persona...
Jo el 98 tenia correu electrònic, per tant...
Sí, ja en tenies?
Sí, per tant, ja sí, me'n record, sí, sí. Perquè era primer de carrera i tenia correu.
Sí, pot ser.
Però bé, en fi, el que sigui, vull dir, fa 30 anys, ponen per cas, no? Sí. I clar, ha esdevingut una realitat tan... diríem, tan efectiva, tan complexa i tan nostrada, quasi diria, com la realitat física, no? Com els espais físics que habitam. Mm-hmm. Clar, normalment, quan se parla d'internet, se fan preocupació. Quasi sempre els titulars de premsa, diríem, tenen a veure amb els aspectes més preocupants...
Sí, més nocius.
Més nocius, exacte, si crea addicció... Mm-hmm,
sí.
Si... Bé, el que sigui, no?
Si
pot
haver
problemes
sí.
Si crea problemes d'identitat...
Si pot trobar informació que no són contrastades...
Efectivament, tot aquesta mena de coses, que són certes, a més a més. Però també se'ns oblida que internet ha tingut coses bones, revolucionàries, fins i tot, i fins i tot quan se parla d'això, anem a tòpics, que és la velocitat per comunicar-te, que pots rebre informació molt aviat, bé, ja sabeu quins tòpics són, i a més és que també són certs, vull dir, els pros i els contres tots dos són certs. El que oblidam moltes vegades és que a internet s'ha creat tota una estètica i tota una cultura. Fins i tot cultura, diria cultures, en plural. És a dir, hi ha moviments estètics i formes d'art i de música i de narrativa que no existirien si no fos per internet.
És a dir, allò que eren les tribus urbanes també existeixen a internet?
Bueno, sí, se pot dir d'alguna manera així, efectivament. Uh-huh. Efectivament, però és que començant, per exemple, pels memes, vull dir, clar, tenim una tendència a pensar el meme com una cosa que no té cap mena de rellevància perquè és molt quotidiana i... Però si tu... A més, és una cosa que és com una espècie de producció col·lectiva, no? No és tant que hi ha un gran autor de memes, sinó que una espècie d'intel·ligència col·lectiva que opera internet passa pel filtre de la ironia o de l'humor o del sarcasme a la realitat i tens tota aquesta producció anual infinita de memes, no? que t'expliquen la realitat des d'una perspectiva que abans segurament no existia. Bé, això és per posar un exemple.
I que és una de les formes de relacionar-se més comunes.
Bueno, clar, naturalment.
Que està més a minut a minut.
Clar, clar, és que de fet el primer que diu Valentina Tani en aquest Estètiques liminals, que, per cert, edita l'editorial Caja Negra, el primer que diu és que no ens equivoquem. La producció cultural, visual, etc., d'internet, nascuda a internet i consumida exclusivament a internet, no és perifèria cultural, és el centre, és la primera línia del combat cultural dels nostres temps. Per tant, no sé poc, no podem deixar d'acostar com si fos... Bueno, els dois d'internet, no? Bueno, no, aquí hi ha una mirada una mica esbiaixada, una mica equivocada. No són els dois d'internet, internet estan passant coses molt potents, no? Aquest llibre de Netanyi és una, com deia, una panoràmica d'aquests fenòmens, dels fenòmens pot ser més... ella no fa servir aquesta paraula i és un poc preballa perquè ens entenguem aviat, més d'avantguarda, no? Que poden trobar a la xarxa. I jo, clar, voldria fer un parell de... una advertència i una connexió amb l'actualitat cultural. Uh-huh. L'advertència és... el llibre està editat a una editorial, a un segell, que sol publicar llibres, diguem-ne, de pensament, com dir-ho, de pensament fort, no? Vull dir, són llibres densos, exigents. Aquestes estètiques liminals no ho és tant, perquè realment té molt de llibre d'historiadora de l'art que te vol divulgar el que està passant, llavors jo no crec que sigui un llibre particularment difícil, però és veritat que és un llibre que t'has d'agafar amb ganes, amb un llapis, amb una llibreta al costat, i jo recomano molt amb l'ordenador al costat, perquè és un llibre per interrompre i anar a mirar aquesta cançó que m'està explicant, o aquest mem, o aquest creador audiovisual que fa unes coses estranyes, menques, ella te va recomanant fils de no sé, vídeos i canals de YouTube, fils de comentaris a diferents xarxes socials, i val molt la pena, perquè te trobes coses bogíssimes. Uh-huh. Això per un costat. Per un altre, la connexió amb l'actualitat és que, com sabeu, si no ho sabeu, jo ho record, aquest divendres s'estrena una de les pel·lícules més esperades de la temporada. que és Backrooms. Uh-huh. Backrooms és una producció de la productora A24, que és aquesta que fa com cinema de terror de prestigi. I la pel·lícula, a mi, gent que ja l'ha pogut veure m'ha dit que és excepcional. I Backrooms explora aquest concepte que va néixer a YouTube, que és el concepte de que ja pots trobar escletxes a la realitat que de sobte te fan accedir a un món d'una arquitectura tancada. Són com oficines buides, sense rastres de presència humana, però amb una estètica d'així, d'oficina tancada i de passadissos com ombrívols i una mica angoixants, i que no se termina mai. No?
Com a separació, no sé si l'has vist a la sèrie d'Apple TV.
Sí, exactament. Aquest és el món de les estètiques liminals i d'aquesta Backrooms, aquest món d'espais que haurien d'estar pensats per la humanitat, però que a la pràctica, així com se mostren en aquestes creacions, dius, bé, això no té cap sentit, aquests passadissos no condueixen a cap banda, són com aquests espais de trànsit convertits en l'únic espai, no? És una cosa molt, molt misteriosa, molt pertorbadora, que ha definit molt l'estètica dels darrers anys, i la Valentina Tani t'explica de bon bé. Uh-huh. I per explicar-t'ho fa servir dos conceptes que jo miraré de reduir i de fer així un poc...
Entenedors,
que no és que siguin superdifícils, però vaja, en fi. Uh-huh. Primer, aquest concepte de liminal, no? Això de liminal, què és un espai liminal? Això se diu molt sovint. Doncs els espais liminals són aquests espais suposadament de pas. Aquests espais que haurien de ser simplement una porta per la qual passes d'un lloc o un altre, o d'un estadi a un altre estadi de les coses, no? Mm-hmm. Però què passa quan allò que hauria de ser transició s'eternitza i resulta que només existeix la transició? Doncs això...
Això és internet.
Doncs això és el que mostren els espais liminals, i és una de les constants que na Valentina Tani localitza a tota la feina que fan els artistes, per molt que s'apleguin a diferents corrents, però al final moltes vegades sempre és aquesta sensació de que hem quedat a un món... La idea és que les successives crisis que hem anat patint d'ençà que va començar el segle XXI ens han deixat sense capacitat de concebre el futur, perquè el futur no arriba mai. Se suposa que tot és revolucionari, ara l'intel·ligència artificial també és revolucionària, però al final del dia i al final de cada any, al cap i a la fi, tot està sent un poc el de sempre, i estem escoltant la música, el cinema, les sèries de televisió, no pareix que acabi de sortir cap estètica molt trencadora, uh-huh, que faci una revolució.
I que en Bach encara és l'artista més escoltat.
Bueno, clar, però no tan sols això, que per descomptat, sinó que... Mira, l'escoltava un especialista en videojocs, ell ho aplicava al camp dels videojocs, això que estic explicant. I deia, mira, si algú de l'any 89... li mostres un videojoc de l'any 90, li esclates cap, perquè el canvi ha estat brutal.
Sí.
Però si a un jugador de l'any 2000, no sé quin any posava, però diguem de l'any 2005 o 2008, li ensenyes el joc més, lo darrer de lo darrer del 2026, i te dirà, home, però això és... El mateix, vull dir, sí, home, ha millorat un poc la gràfica i tal, però quines novetats hi ha? De veres que en 20 anys no heu fet res més, no? Ja. I això provoca el segon concepte que volia explicar, que és la ontologia. Uh-huh. Això ho entendreu tot d'una. La ontologia és la nostàlgia de coses que no han viscut.
Uh-huh.
I més concretament la nostàlgia de futurs que varen pensar que podrien existir però no varen arribar a existir mai. No? Això aplicat a la vida quotidiana de qualsevol de nosaltres se pot entendre, no? Ai, si hagués acabat amb aquella lota, o ai, quan anava en el cotxe amb mon pare i me quedava dormit darrere mentre ell escoltava el larguero, no? Aquestes coses. Però col·lectivament és un fenomen que els pensadors l'han, diríem, conceptualitzat estèticament, perquè moltes estètiques d'internet tenen a veure en recuperar signes i iconografies dels 80 i dels 90. Moltes vegades gent que potser ha nascut el 98, però recupera coses estètiques del 80 i del 90 i amb allò fa uns collages estranys i com mig onírics, mig somiats. Per què? Perquè han perdut la capacitat d'imaginar com pugui ser el futur. I hem perdut una mica l'esperança de que hi hagi un futur millor, no? En els anys 80, qui més que manco, tothom pensava això va progressant i seguirà progressant. Sí. I qui pensa avui en dia que totes les coses progressaran? No ho pensa ningú.
Que hi havia aquesta connotació positiva de dir que
clar,
bé, que...
Clar, efectivament.
Que quin futur que mos ajudarà,
que, mos durà, no?
Que no tindrem tant...
Els cotxes volaran, no?
Tanta pressió... Sí.
Clar. Pensaves en també... fora i ara penses més en que no evolucionam o en una involució.
Pensau en el cinema fent remakes constantment, aquesta broma constant que si te'n vas al 2026 al cinema te'l trobaràs en Super Mario Bros, que ja hi era el 92, sí. Parc Juràssic, que ja hi era el 93, i etcètera, etcètera. No? Bé, llavors, en tot això, els artistes d'internet, els més atrevits, els més... han anat creant una sèrie de tendències, ara ja no entraré en cada una d'elles, no? Però hi ha, per exemple, musicalment hi ha el Vaporwave, que llavors és visualment, fotogràficament, hi ha una cosa que es diu el Weirdcore, llavors hi ha totes aquestes narratives com a de terror, que es diuen creepypastas, que són com les llegendes que neixen a internet, i però qualcuna, moltes a lo millor tu no t'enteres, però altres arriben en el mainstream amb el temps. Backrooms és una mica creepypasta. Slenderman, que fins i tot se va fer una pel·lícula de Hollywood, neix com una llegenda urbana a internet. Per què? Perquè se manipulen les imatges i se pot intentar fer passar per real el que no ho és, i amb això crear uns mites propis, no? Llavors, Netany te va fent una recerca de tots aquests mons, que és verdaderament, ja dic, és fascinant. El Vaporwave, per exemple, és una cosa que a mi me sembla fascinant.
Vaporwave. Què és?
Consisteix en agafar música d'altres èpoques, pot ser dels 80, però a vegades fins i tot s'arriba a fer amb més antigues i agafen coses dels anys 30, etc. Però vaja, molt sovint és música dels anys 80, èxits, ja que, què sé jo, Lady in Red o una de Diana Ross, però te la ralenteixen, la distorsionen perquè soni més lenta, perquè soni més llunyana, i llavors és el que era un pop un poc xicletós, un poc fàcil de... Se va convertint poc a poc en una cosa que pareix una música que ve... No saps molt bé, com que ho has somiat.
Vaporosa,
efectivament. Vaporosa. I això se combina amb una estètica que té... que agafa elements de... que podrien ser un poc fins i tot linxians, però jo crec que no pretenen ser linxians, vull dir, és una coincidència. Agafen doncs a lo millor una columna de la Grècia clàssica, la mesclen amb un element d'un videojoc antic d'arcàdia dels anys 80,
que...
saps? I dius, bueno, però aquest... han creat un món realment molt misteriós i molt vaporós, no?
Sí, una estètica molt curiosa.
Clar, perquè té aquesta cosa antiga, com a de tecnologia antiga, no? La tecnologia antiga, que, insisteix, que algun d'aquests creadors van néixer a uns anys que aquesta tecnologia ja queden... Perquè per nosaltres pot ser memòria del primer ordenador que vàrem tenir, però algunes de les persones que juguen amb aquests codis, aquests ordenadors només els han vist si han vist pel·lícules dels anys 80,
clar,
no?
Clar.
Però... és com jugar al retrofuturisme, no? Sí.
Que interessant, aquest llibre.
I no, és un llibre que no és llarg, que no és, però t'hi fiques amb l'ordinador al costat i és com, això que diu, com són aquestes fotografies que està explicant? I com és aquesta música?
Sí, i tu te penses amb aquest nom que no ho has vist, perquè jo m'has dit Vaporwave, i dic que jo això no ho he vist, i ho mires i dius, sí que ho he vist.
Qui més, qui manco, ja ha topat alguna vegada, saps? Igual que el Weirdcore, que és agafar imatges que podrien ser com a quotidianes, però amb unes estètiques com a de càmera de fotos antiga, bruta, de foto mal presa, desenfocada, i amb uns missatges, amb unes tipografies molt antigues, que quasi sembla com ingenu, com... Però el resultat de tots aquests elements, aparentment com una mica entre cutres, perdoneu el castellanisme, i tal, el resultat és una cosa pertorbador. Però que no arriba a ser terrorífica.
No.
La idea és que sigui no exactament terrorífica, igual que la pel·lícula que s'estrena aquest divendres, si algú va veure Backrooms, que no esperi estar pegant bots tot el temps de por. No, és més aviat la idea és que sigui inquietant.
Inquietant.
Doncs l'haurem de llegir i reflexionar.
Que convida a fer moltes consultes. No sé si és un llibre de consulta, però convida a fer moltes consultes.
Per passar el cap de setmana perdent-se una mica. Clar, l'autora, els agraïments, diu a la seva família, gràcies, perquè, clar, està amb algú que passa tantes hores online, ja pens, quina meravella, algú que no ha de sentir-se culpable per perdre temps d'internet, no? Ella ho fa per feina.
I poden analitzar les estètiques que hi ha a internet en aquests darrers anys. Molt interessant. Nadal, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi bé.
Ara tornem.
Tres Ràdio és humor. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Nandés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Un apunt per acabar aquesta hora, perquè ara vos hem d'explicar què es va fer i que cap de setmana ha tingut lloc la Fira de la Pedra i l'Artesania de Binissalem.
Pes veies sentis na pedra quente, planta queimada pegada en estrada.
Idò, sí, Binissalem va celebrar ahir un diumenge de fira amb la 23a edició d'aquesta Fira de la Pedra i l'Artesania. Entre les moltes activitats que hi ha hagut, es va commemorar, per exemple, el 40è aniversari de l'escultura Picapedrer de Guillem Terrassa, que la podeu veure a les escales de l'església, però també el 41è aniversari del conjunt dels pagesos vermadors. A més, entre les altres moltes activitats, hi va haver tallers com el de Marès, entre d'altres.
I en volem parlar amb el Batle de Binissalem, Víctor Martí, com estàu? Benvingut.
Hola, bones tardes, moltes gràcies.
Gràcies, ja està ben consolidada aquesta Fira de la Pedra.
Nosaltres pensem que sí, de final, després de 23 anys, si no, no se faria, i se fa perquè hi ha tot un grup de gent que se dedica a desmuntar la pedra, artesans i artistes, i i cantés que fan que sigui possible que ho puguem tirar endavant sense ells, i tota la gent que és capaç de moure tanta pedra i tanta escultura i tantes peces tan valuoses, sense ell no s'ho podria fer. Jo de moltíssimes gràcies a tots els que ho fan possible.
I tant, perquè Binissalan continua sent el poble, la ciutat de la pedra, però té relleu generacional.
Té menys relleu generacional, la veritat és que sí, hi ha que continuen, però no tots. Hi ha bastanta de gent que decideix dedicar-se a altres coses, no? És un ofici llarg, mal d'aprendre, un ofici que no es dures mai de conèixer, també a vegades dur, no? I que al final és artesania pura. Si bé avui en dia compta amb maquinari, hi ha màquines que pràcticament ho fan quasi tot, per fer-ho amb una màquina ho has de saber fer pas de mà. Vull dir que és complicat, no és fàcil, i per això molta de gent decideix també prendre altres camins. Abans de Binissalan, pràcticament tots els que són binissalaners teníem fa un col·loque familiar que directament o indirectament se dedicava a aquest món, perquè era una cosa bastant comú. Ara ja no és tan així, per dir-ho, sinó gent decideix prendre altres camins. Però és important que encara hi ha gent que continua i que hi creu i que pensam, i estic convençut de que hi ha èxit, perquè això no ho fas intel·ligència artificial, això ho fas les persones.
No ho saben
fer. La capacitat de crear.
Totalment. Ens queda poc temps, però bé, vareu aprofitar per fer el 40 aniversari de l'escultura Picapedrer, d'en Guillem Terrassa, també. Així que, senyor Batla, moltes gràcies per atendre'm-vos i un altre dia parlant tranquil·lament del vostre poble de Binissalem i de la pedra.
Moltes gràcies a vosaltres per presentar nosaltres, aquí estem.
Gràcies. Doncs parlàvem amb el Batla de Binissalem, Víctor Martí, aquesta Fira de la Pedra, que s'ha fet aquest cap de setmana, i ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una. I de tres...